Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Benvinguts a aquest Hotel Suís d'avui, dimecres 17 de maig del 2023. La salvació del Centre d'Esport Sabadell ha tingut i té molts noms i cognoms, però si un s'hi para a pensar una estona, pocs, molt pocs, per no dir cap altre, ha tingut la incidència de Cristian Herrera. Des de la seva sortida de l'Intercity al mercat d'hivern, ho recull l'estadístic de la categoria Pedro González i se n'ha fet ressò també el periodista Rafa Mainez, el de Santa Coloma de Farners ha marcat 7 gols i ha donat 3 assistències amb la samarreta arlequinada. Dit d'una altra manera, ha participat en el 52,6% dels gols de l'equip des del febrer. Més de la meitat, un de cada dos. Una incidència a la qual segurament només trobaríem dades similars en la figura de Pau Víctor, del noi de moda. Però és que a més, Cristian Herrera ens ha deixat joies, autèntiques obres d'art en els últims mesos, com el recordat gol des del mig del camp contra la UD Logroñés sota el diluvi. Ha estat una peça clau en els esquemes de Miqui Lladó i no ens equivoquem si diem que estem davant d'un dels millors fitxatges d'hivern que ha fet el Centre d'Esport Sabadell en les últimes dècades. Avui, protagonista a l'Hotel Suís, d'aquí a 10 minutets, compareixerà en roda de premsa. Benvinguts, com diem, al segon Hotel Suís de la setmana.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Un Hotel Suís que comencem amb la Rocío García, les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Una informació gairebé d'última hora. El Getafe ha denunciat el Real Madrid per alineació indeguda el cap de setmana passat al Bernabéu per aquest canvi antirreglamentari. Primer d'Asensio, després de Camavinga per Odriozola. L'Inter és el primer finalista de la Champions masculina després de guanyar novament el Milan per 1-0 gràcies al gol de Lautaro Martínez a la segona meitat. Avui es juga a les 9 la tornada del City-Real Madrid amb l'eliminatòria, recordem, igualada. A l'NBA, els Nuggets han superat els Lakers per 132-126 en el primer partit de la final de l'Oest. A més, els San Antonio Spurs s'han fet amb el número 1 del draft. Molt probablement serà el francès Wembanyama. En tennis, Paula Badosa ha passat als quarts de final del Masters 1000 de Roma després de guanyar la txeca Muchova en 3 sets i al Giro d'Itàlia continua la pluja, continua també la llau de baixes per Covid i avui, 11a etapa, la més llarga, gairebé 220 quilòmetres entre Camaiore i Tortona, on s'espera una arribada massiva i victòria a l'escapada del danès Magnus Kort. I aquí a casa tot això.
Es comenta la recepció.
De seguida marxarem fins a l'estadi de la Nova Creu Alta amb el Sergi Garcés i aquesta roda de premsa de Cristian Herrera. Saludarem Jordi López Felpeto, ex del Centre d'Esport Sabadell i extècnic, segon tècnic de la Unió Esportiva Cornellà, i a la segona meitat del programa tindrem temps per parlar del mercantil, de la primera victòria de l'Astralpul Natació Sabadell Femení a la final de la Divisió d'Honor. Avui debuta el masculí a les 8 contra el Barceloneta i també de l'èxit formatiu de la secció de vòlei del club.
L'actualitat de la primera ref.
Ja és oficial l'arribada de Rubén de la Barrera a la banqueta del Depor. Vinícius Tanque ja també ha causat baixa a la UD Logroñés. I atenció als pals que li cauen avui a l'exdirector esportiu José Manzanera en un article d'opinió al Diario de León, ara que sonen per la banqueta de la Culto de cara a la temporada que ve Raúl Llona a la SD Logroñés o l'extècnic arlequinat amb qui va coincidir José Manzanera aquí a Sabadell, Antonio Hidalgo.
Han parlat en les últimes hores
Pep Guardiola i Carlo Ancelotti a les portes d'aquest City Madrid.
Bueno, trabajar no hemos trabajado mucho porque jugamos hace dos días en Liverpool, aquí cerca, y ayer fue recuperación y ahora vamos a entrenar esta tarde. Mucho tiempo no tenemos. Es que no vamos a hacer nada distinto que Carlos no sepa ni que nadie los, aquí que nos conocen más aquí en Inglaterra que no sepa. No vamos a cambiar nada. Porque es que no hay tiempo y sería... no tendría sentido.
Creo que el partido de ida hemos destacado que hemos la manera de manejar el balón desde atrás, y creo que les ha costado al City de recuperar el balón, y creo que mañana es un aspecto importante del partido también esto, más posibilidad de tener el balón significa menos riesgo.
D'aquí un partit no estarem pendents.
Del Polònia-Irlanda, sub-17 de l'Europeu, que arrenca a 4:45 de la tarda.
I a les xarxes socials.
Les respostes al restyling de l'escut, pràcticament imperceptibles, que ha presentat el Terrassa a les seves xarxes socials. Tant de bo algú hagi cobrat diners pel nou disseny, diu Andreu Joanola, de la Sotana. Molt arriscat, crec jo, diu un altre. I després tenim els clàssics memes del senyor amb les dues camises que són iguals, els dels dos Spidermans, etc, etc. Val la pena passar-s'hi una estoneta pel Twitter del Terrassa.
Avui celebra el seu aniversari.
I acabem felicitant un actual arlequinat, Marc Vargas, un exporter arlequinat, Oriol Torres, i un exjugador de vòlei sabadellenc, Marc Altaió.
De dilluns a divendres a Ràdio Sabadell.
Una i 10 minuts del migdia d'aquest dimecres 17 de maig del 2023, encarrilant ja aquest penúltim compromís de la temporada pel Centre d'Esports Sabadell a l'RCD Stadium contra la Unió Esportiva Cornellà. Avui, de fet, ha estat dia de tornada als entrenaments de l'equip de Miqui Lladó després d'aquests dos dies de descans, de festa, que va donar el tècnic a la plantilla un cop assolida la permanència a casa contra la Nucía. Marxem fins a l'estadi, fins al temple, allà hi tenim el Sergi Garcés. Sergi, què tal, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Com anem de timings d'entrada?
Bé, jo crec que anirem bé. No em vull aventurar, però l'entrenament ha acabat fa una estona, els jugadors els ha donat temps de venir des de Sant Oleguer, de fet, la majoria ja han marxat cap a casa un cop dutxats i canviats, per tant, si no m'erro i si no hi ha cap tema de recuperació amb els fisios, etc, hauríem de tenir Cristian Herrera puntual a la cita en qüestió d'uns minutets a la sala de premsa Miguel Quereda.
Bàsicament perquè això és una loteria i en les últimes setmanes fins i tot ens hem anat anticipant a l'hora prevista aquesta compareixença de Cristian Herrera. De seguida et pregunto per ell, Sergi, però d'entrada no sé quin ambient s'hi respira per l'estadi avui, com diem, que ha estat el dia de tornar a veure's les cares després d'assolir la salvació contra la Nucía.
Hi ha una barreja de tranquil·litat i una barreja de tranquil·litat i normalitat. No sé si amb això estic esvaint molts interrogants, perquè el principal dubte que hi ha segurament entre l'afició arlequinada ara mateix és com afronta el Sabadell aquests dos partits que li queden. Si amb aquest punt d'acabar de perseguir l'objectiu que se'ns ha aparegut a última hora, un cop assolida la permanència, de lluitar per aquesta plaça, diria, única plaça potser, o una de les dues places que queden per decidir de cara a la Copa del Rei de la temporada que ve, recordem, el Sabadell es troba ara mateix a només dos punts d'aquest objectiu, un objectiu que marca la Societat Deportiva Logroñés a la classificació, i per altra banda l'interrogant de si l'equip pot aixecar el peu o no un cop precisament haver assolit el gran objectiu de la temporada, que no era un altre que el de la salvació. Per tant, jo diria que hi ha tranquil·litat per la feina feta i aquesta tranquil·litat ben entesa dins de la normalitat d'un dimecres, com deies tu, que és el de tornar de la feina després de, això sí, un fet extraordinari, entre cometes, que és dos dies de descans després de l'alegria i la celebració del passat diumenge, un cop acabat el partit aquí a l'estadi de la Nova Creu Alta.
I tot plegat, avui el protagonista és Cristian Herrera, l'ex de l'Intercity, que ho dèiem al principi, amb aquestes xifres, amb aquests 7 gols marcats, amb la samarreta arlequinada, amb aquestes 3 assistències, la incidència, l'impacte que ha tingut el Centre d'Esports Sabadell, Sergi. Estem parlant, ara no tinc la llista davant i no em voldria deixar noms, i amb el permís d'altres com Adrián Ortolà aquesta mateixa temporada, però estem parlant d'un dels encerts més bèsties, podríem dir, del Sabadell en el mercat d'hivern en les últimes dècades, fins i tot.
Sí, amb més incidència, no? Segurament, no només perquè ha resultat, com dius, ser un jugador important i s'ha convertit en una peça important, sinó perquè realment el seu rendiment en números demostra que ha estat un fitxatge important en el devenir del final de temporada. Recordem que el Sabadell, amb l'arribada dels reforços del mercat d'hivern, es trobava en una situació realment molt complicada, amb la recent, en aquell moment, destitució de Gabri Garcia, amb l'arribada, entre cometes, perquè recordem que ja formava part de l'estaf tècnic, de Miqui Lladó a la banqueta com a primer tècnic d'aquest centre d'esport Sabadell, i en aquesta situació complicada que es necessitaven resultats immediats, doncs el que diem, no només el paper de ser un jugador important, un jugador doncs, que tenia un rol destacat dins de l'engranatge, sinó que després, insisteixo, no? Números en mà, al final ha estat un jugador amb una incidència molt directa, acompanyat, evidentment, d'altres, però a títol molt personal, amb una incidència molt directa en aquest resultat final, en aquesta resolució final de temporada 22-23 del Centre d'Esport Sabadell, assolint aquest objectiu, doncs això, en 2-7 jornades de marge, Pau, respecte al que segurament fa 2 mesos ni els més optimistes s'haguessin imaginat.
I si algú s'ho pregunta, futbolista amb contracte en mà, en vigor, de cara a la temporada que ve.
Sí, 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 perquè és dels que va arribar en el mercat d'hivern, però no només amb contracte per el que restava de temporada, sinó, com dius, no, amb aquest any més, mitja temporada i un any més de contracte pel que fa al de Santa Coloma de Farners. No és l'únic cas, hi ha d'altres, per exemple, que no es troben en aquesta situació. Has posat tu el nom ara fa un moment parlant del seu paper, del seu rol, però és evident que, per exemple, en el cas d'Adrián Ortolà, doncs aquí serà més complicat. M'aventuro a pensar que serà, per exemple, un dels noms propis que segur marcarà, com a mínim, Pau, l'inici del mercat de fitxatges d'aquí a unes setmanetes, un cop llavors sí, donem per tancada definitivament aquesta temporada 22-23, però en el cas de Cristian Herrera, com bé dius, doncs amb aquest any més de contracte, no sé si això tranquil·litza molt, poc o gens a la parròquia Arlequinada respecte al que pot ser el futur immediat del jugador de Santa Coloma de Farners.
Bé, a veure també quines impressions, no, ens deixa Cristian Herrera, l'ex de l'Intercity, l'atacant Arlequinat, també quina idea té de cara al seu futur.
Ara li preguntarem. Doncs, el tenim aquí assegut, de fet esperant, a la sala de premsa de Miguel Quereda, per tant... Anem per feina, tu.
Doncs a punt de començar aquesta compareixença. Un minut per sobre del punt d'un quart de dues.
Sí. Hola, Cristian, bona tarda. Vull preguntar una miqueta per, abans de començar, la primera de totes. Com esteu, com està el grup després d'aquesta bona sensació d'haver rematat com a mínim el primer objectiu de la temporada, el que era el gran objectiu de la temporada, i amb aquest marge de 2 jornades, que sincerament, no sé si ni si vosaltres mateixos 2 mesos enrere haguéssiu pensat ser tan optimistes.
Bé, crec que el diumenge doncs es va veure, no? La celebració conjunta que vam poder doncs tindre amb l'afició. Crec que tant els jugadors com cos tècnic com el club, crec que va ser una alliberació, no? Perquè ha estat una temporada dura, complicada, d'alts i baixos, i crec que té molt de mèrit doncs aquest tram final que hem fet, perquè bé, amb les estadístiques a la mà, doncs en aquests últims 5 partits som crec que el millor equip de nacional, no? Inclús incloent primera divisió, i crec que això té molt de mèrit. I bé, com et dic, doncs ha estat una alliberació, però bé, també som conscients de que podem lluitar per més coses, no? I crec que el club s'ho mereix.
Sí, suposo que també tu a nivell personal també és un èxit.
A nivell personal també és un èxit, el fet de ser un reforç del mercat d'hivern i tenir aquesta incidència que estàvem comentant en l'equip i en el resultat final del propi centre d'esport Sabadell d'aquest final de temporada.
Sí, està clar. Estic molt content, doncs, de com se m'ha donat, no, la meva arribada al club. Crec que arribava doncs potser en una situació complicada, potser més personal que no professional, perquè al final quan surt d'un equip a final de mercat doncs et poden sorgir una mica de dubtes, però haig de donar les gràcies al Centre Esport Sabadell per tota la confiança que em van donar des que vaig arribar. I bé, estic molt content per tot el que ha portat a l'equip i al club per a poder assolir l'objectiu. I bueno, com et dic, una vegada assolit el primer objectiu, sóc un jugador ambiciós i crec que són dues jornades que ens queden encara, doncs, per lluitar per l'objectiu de Copa, que crec que és un objectiu bonic per un club com el Sabadell que la pugui jugar la següent temporada.
Quin és l'estat d'ànim de la plantilla després d'aquests dos dies de descans?
Bé, són dies diferents, no? Crec que és normal llavors d'haver passat algunes setmanes complicades mesos enrere, de nervis, no? I una vegada doncs assoleixes l'objectiu, és normal doncs que hi hagin uns dies de relax, no, d'estar més tranquils, perquè crec que tothom ho mereixia, de com et dic, doncs ara disfrutar aquestes dues setmanes lluitant per un objectiu bonic, però sense aquella pressió, no, de que tens per estar lluitant per una permanència. I bueno, crec que per qualsevol jugador és bonic disfrutar del futbol sabent que ja has fet les coses bé.
Sí, has parlat d'alliberament, has parlat d'aquest objectiu que encara que se li ha presentat a l'equip ara, que és la Copa, evidentment un cop ha assolit el primer. Seria lògic pensar que algú pugui pensar, bé, però en el fons, quan no hi ha aquesta pressió, quan no hi ha aquesta necessitat, un pot aixecar el peu. Com es contrarresta aquesta possibilitat natural, fins i tot, de dir sí però no?
Bueno, jo et puc parlar en el meu cas. Jo em considero una persona ambiciosa, un jugador ambiciós. Crec que això, bueno, ho intentaré transmetre als meus companys aquestes dues setmanes que queda, i crec que no tenim res a perdre, no? Però què més, o sigui, què millor, no? D'anar-nos de vacances fent una cosa bonica, no, per al club, que crec que ens ha tractat molt bé, bueno, almenys parlo en el meu cas des de que he arribat aquí, i crec que un club històric com aquest, doncs, com et dic, es mereix jugar una competició important l'any que ve.
Sí, Cristian, suposo que molta gent es pregunta què pot passar amb Cristian Herrera.
Què pot passar amb Cristian Herrera?
No, una pista.
Recordar que té un any més de contracte, per això. Les ganes de continuar aquí o no?
Sí, està clar que des de que jo vaig tindre l'opció d'arribar a aquest club, doncs, bueno, hi havia les dues possibilitats, no? De firmar fins a final de temporada o firmar-ne un altre per ser-hi l'any que ve. Bueno, jo tenia l'ambició d'arribar a un club com aquest per lluitar per coses grans, no? I crec que assolint la permanència aquest any, bueno, jo tinc contracte per l'any que ve, i bueno, m'agradaria quedar-me molts anys i lluitar per no, crec que no està mal dir-ho, doncs, per un ascens amb aquest club, perquè ja ho ha assolit altres anys, i crec que doncs el club crec que apostarà doncs fort per l'any que ve fer un projecte guanyador. Però bueno, en aquest món de futbol, quan les coses doncs surten bé, no, a un jugador com jo t'arriben coses, no, parles amb el teu agent, i bueno, també em sento orgullós d'haver fet les coses bé i que altres clubs, altres persones, doncs, s'interessin per la teva situació. Però bueno, com et dic, jo tinc contracte aquí amb el Sabadell i només penso en fer una gran temporada l'any que ve per assolir l'objectiu que es proposi el club.
Sí, Cristian, s'ha parlat molt del tema de l'objectiu Copa com a equip. Ja us heu marcat l'objectiu en aquest últim partit?
Ja s'ha marcat com a equip aquest objectiu Copa?
En aquest sentit, ja pensant un dissabte, quin millor escenari que començar aquest repte
i que aquest repte arribi a un estadi com el de Cornellà.
Al final, crec que un jugador de futbol doncs, sempre té l'ambició i lluita per jugar en un estadi com el que es jugarà el dissabte, no? I què menys doncs, lluitar-ho per un objectiu també bonic, en un escenari, com dius, bueno, crec que el millor de la categoria. I bé, doncs, ja que hi som, doncs, anar per al partit, treure els 3 punts i llavors a l'acabar el partit doncs veure si ens trobem en aquesta posició de copa i rematar-ho aquí a casa amb la nostra afició.
Sí, parlant del partit de dissabte, més enllà de l'objectiu que té el Sabadell, és evident que davant us trobareu un equip amb molta necessitat com la que teníeu vosaltres fins fa 4 dies mal comptats. Això és un plus per ells, és una pressió afegida. Tu que l'has viscut també des de l'altre costat, com es pot, en aquest sentit, veure la balança del que ja va tranquil per un costat, com pot ser el Sabadell, del que va necessitar per un altre costat, com va el Cornellà?
Sí, està clar que en el partit doncs, la pressió la tenen ells, però bueno, com et dic, nosaltres sortirem a guanyar el partit i crec que s'ha demostrat que nosaltres som un equip que quan juguem sense pressió doncs, hem demostrat que juguem un bon futbol i crec que... Bueno, hi ha jugadors doncs, que han fet un tram final de temporada molt bo i com t'he dit doncs, anirem a Cornellà a guanyar a emportar-nos els 3 punts i bé, sobre la seva situació doncs, crec que és complicada però bueno, ells serà un partit maco per la pressió i ganes que tindran ells per sortir de la seva situació i per les ganes nosaltres també que tenim de fer un bon partit en un escenari com serà el dissabte.
Li pregunten, evidentment, per què hi ha gol des del mig del camp. Si es queda amb algun gol més important que aquell, fins i tot.
Sí, està clar doncs, que aquell em quedarà també en el record meu per sempre, no? Per... No potser ja tant per la importància sinó per lo maco que va ser, per les circumstàncies que hi havia en aquell partit de la pluja, però crec jo que si m'haig de quedar amb un gol podria dir el de l'Atlètic Balears aquí a casa perquè crec que aquell partit va ser el punt d'inflexió que va tindre l'equip per acabar de rematar en els següents partits l'objectiu i també perquè era un partit complicat contra un rival directe i bueno, era un gol que posava per davant en el marcador l'equip i que al final poder treure els 3 punts en aquell partit que era molt important.
Quines siguin les circumstàncies, hi ha una rivalitat especial entre Sabadell i Cornellà.
Rivalitat especial entre Sabadell i Cornellà?
I si també heu pensat que...
Pregunto jo, gairebé. I si està en el cas d'aquest moviment d'afició?
No coneixia aquesta rivalitat, però bueno, sabent de la implicació que té l'afició, bueno, des de que jo he arribat l'hem sentit molt a prop. Crec que quan hem jugat aquí a casa doncs, els rivals ho han patit. No? Ha estat una afició que ens ha recolzat en els bons i mals moments i quan ho hem passat malament doncs, ha sigut uns motius de que l'equip doncs, tragués el cap una altra vegada fora del descens per lluitar per aquest club, per aquesta afició que al final doncs, és un club que es mereix estar més amunt per tot, no? per història, per massa social i bueno, doncs, esperem que vinguin els majors, els requinats possibles a Cornellà i esperem brindar-los els 3 punts.
Alguna pregunta més? Doncs passem a la pregunta del soci.
Vale. Un soci, primer de tot, et dona les gràcies per la implicació des del minut 0 i després també et pregunta si segur que no eres requinat des de petit.
No, aviam, seria molt... no sé... molt pagar vergonya, no? Diguéssim de dir que des de petit, però sí que dir-li que joder, des de que jo he jugat en el futbol amateur, quan he vingut a jugar a la Nova Creu Alta, sempre era un estadi doncs, que marcava sempre, no?, en el calendari, perquè vindre a jugar a la Nova Creu Alta, no sé, sempre per un jugador, com t'he dit, ambiciós i de les meves característiques, doncs sempre m'agradava jugar en estadis com aquest. I bé, doncs sempre doncs estaré orgullós d'haver vingut a aquest club i, com he dit abans, doncs espero que siguin els màxims anys possibles.
I després la pregunta del company és si et consideres tribunero.
Bé, jo des que he arribat doncs puc dir que la sintonia doncs amb l'afició ha estat molt bona. Sóc un jugador doncs amb molta, com t'he dit, amb molta ambició, amb molt de caràcter, i com que a més doncs se m'ha donat les coses bé, marcant gols, doncs que he pogut celebrar amb l'afició, bueno, pues no et diré que no, que potser sí que m'ho considero, però perquè m'agrada, no?, sentir aquest calor de la gent. I a més doncs havent marcat més d'un gol aquí a la Nova Creu Alta, doncs bueno, sempre m'ho portaré.
Doncs fins aquí, Pau Vituri. Fins aquí la roda de premsa de Cristian Herrera. S'aixeca l'atacant català del Centre d'Esports Sabadell, com dèiem just abans d'entrar en aquesta roda de premsa, un dels jugadors amb una incidència més directa en menys temps possible dins del que ha estat aquesta permanència assolida amb dues setmanes de marge i abans de que s'obri aquest nou repte, aquest nou objectiu que té l'equip, que és el d'aconseguir una de les places que porta a jugar a la Copa del Rei la temporada que ve, la 23-24.
Molt ràpid, Sergi, que tenim protagonistes ja esperant. El tema de les entrades a l'RC d'Estàdium, com va el ritme?
200 llargues, ens deien. Per tant, bon ritme d'entrades. S'ha tancat, de fet, el primer autocar del Centre d'Esports Sabadell. No sé si hi ha possibilitat d'obrir-ne, em diuen que sí, amb el cap, per tant, que s'obre un segon autocar ja per intentar omplir-lo també i per portar, com deia Cristian Herrera, quanta més parròquia millor, aquest RCD Stadium en aquest partit de dissabte, en horari unificat, 8:15, aquesta nova cita del Sabadell davant la Unió Esportiva Cornellà.
Doncs aquest partit de la penúltima jornada del grup 2 de la Primera Federació, per cert, aquesta tarda també hi ha un acte a 6:15 a l'estadi de la Nova Creu Alta. Ja fem allò, completem l'agenda de la presentació de la nova pàgina web de la Comissió de Memòria Històrica del Centre d'Esports Sabadell, amb la presència de la vicepresidenta Ana Navés, del Manel Sabés, membre del Consell Consultiu del Centre d'Esports i portaveu de la Comissió Històrica, i el Miguel Ángel Rodríguez, delegat i responsable d'aquesta web. Una autèntica joia, eh? Demà en parlarem aquí més a fons a l'Hotel Suís. Sergi Garcés, gràcies.
Apa, fins ara, dona records.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials. Portes giratòries.
La llista d'ex del Sabadell i del Cornellà, que cada cop s'està fent més llarga amb el pas dels anys. Actualment a les files de l'equip verd hi tenim a Ramon Folch i a Alfred Planes, tots dos arlequinats de no massa bon record la temporada passada, i a la del Sabadell hi ha, per exemple, Ricard Pujol. Avui, però, mirarem cap a les banquetes i a l'únic cas d'un futbolista que ha jugat amb el Centre d'Esports i no amb el Cornellà, però sí que ha format part del cos tècnic de l'equip del Baix Llobregat i, a més, amb molt bons resultats. Jordi López.
Jordi López Felpeto, nascut a Cardedeu fa 42 anys, va començar les categories inferiors del Barça fins a arribar al seu filial. Després de tota una joventut al club culer, se'n va anar a l'etern rival, el Real Madrid. Tot i tenir fitxa amb el B, Carlos Queiroz el cridava habitualment amb el primer equip i fins i tot el va fer debutar a la Champions en un partit contra el Porto. La temporada següent, el migcampista català va fer les maletes cap a Sevilla, amb el qual, en el seu segon curs, va ser part decisiva de la primera Copa de la UEFA del club de Nervión. La seva primera etapa a la Lliga Espanyola acabaria passant per equips com el Mallorca o el Racing de Santander. L'any 2009 arrencaria un llarg periple fora de casa que el va portar a la Championship anglesa amb el Queen's Park Rangers o el Swansea City galès, el Vitesse neerlandès, l'Ofi Creta grec o el Govertla ucraïnès. La temporada 2013-2014, després de 4 anys fora d'Espanya, torna a Catalunya de la mà del Llagostera, a l'antiga segona B. durant la primera campanya, seria peça fonamental en l'ascens a segona divisió. A Sabadell va arribar el 2016, l'any de José Solivelles i Guillermo Fernández Romo, amb els quals portaria el braçalet de capità just abans de penjar les botes. Ja fora dels terrenys de joc, Jordi López ràpidament va enfocar la seva carrera cap a les banquetes. Entre el 2018 i el 2021 va ser la mà dreta de Xavi Calm i el mateix Romo al Cornellà. El resultat, 3 promocions d'ascens al futbol professional. Fa 2 anys va decidir iniciar la seva pròpia aventura en solitari com a primer entrenador del Terrassa, amb el qual han separat els seus camins recentment.
I pràcticament començo pel final. Jordi López, què tal, com estàs? Bon dia.
Què tal, bon dia, com estem?
Han passat ja 2 setmanes d'aquest episodi amb el Terrassa, en què anuncies que no seguiràs la pròxima temporada. La resposta de la directiva és cessar-te immediatament. Com ho portes?
Bé, molt tranquil, la veritat, molt tranquil. Al final, amb la consciència molt tranquil·la.
I no sé també quin balanç fas d'aquesta etapa al Terrassa, aquestes 2 temporades que heu estat lluitant per intentar fer el play-off als 2 anys, que heu hagut de jugar bona part a l'exili, podríem dir. Quin balanç fas aquests dies del teu pas pel Terrassa?
Doncs molt positiu, la veritat. Al final han sigut 2 anys complexos, bastant complexos, i crec que al final la feina, hem fet una bona feina. Crec que hem posicionat el club en bona disposició. Crec que al final, com bé heu dit, han sigut anys complexos, amb un exili, amb una tornada al mig de la temporada, amb diferents situacions, i al final jo crec que al final el resultat ha sigut força bo.
Quina idea, per cert, tens de cara al pròxim curs? Amb alguna cosa ja tancada, en ment, tot obert?
Tot obert. La veritat que encara no tinc res decidit, i ja veurem què passa.
Ja que estem amb la figura del Jordi López, entrenador, ara recordàvem en aquest perfil també aquest pas pel Cornellà. No sé si això consideres que part d'aquesta identitat com a entrenador te l'ha donat el conjunt verd, els anys que has passat que vas passar amb Xavi Calm, amb Romo.
Sí, la veritat que va ser una etapa molt productiva. Tenia molt clar que al final aquest pas de jugador a entrenador moltes vegades sembla fàcil, però no ho és. Tenia molt clar que necessitava una etapa prèvia, on veure una mica, no, com es sol dir, no, los toros desde la barrera, i aprendre. Al final aprendre, agafar experiència i esperar el moment d'estar preparat i tenir les coses clares i poder després donar el salt com a primer entrenador.
Allà, déu-n'hi-do, com dèiem, 3 anys amb aquests 3 play-off, gairebé irrepetible per un club com el Cornellà, no?
Sí, la veritat que va ser una etapa molt, molt bonica. Primer amb Xavi, després amb Romo, on la veritat que vam treballar molt bé, vam coincidir i vam aconseguir fites molt, molt, molt importants. I clar, evidentment guardes un record molt especial.
No sé si ara mantens poc, molt, el contacte amb la gent del Cornellà. Com els estàs veient ara que també, doncs, en certa manera han hagut de, anem a dir-ho així, ja que hem fet servir la paraula abans, de marxar a l'exili, tot i que juguen al costat a l'RC Stadium, però en un camp que no té absolutament res a veure amb el nou municipal de Cornellà.
Sí que segueixo, tinc molt contacte amb gent d'allà, i al final, evidentment, la categoria és una categoria molt exigent. Aquest exili, ha sigut des del principi de temporada i no a meitat, per tant, han tingut temps de poder adaptar-se bé, però evidentment la categoria és molt, molt exigent, i al final van començar malament, després van agafar una bona dinàmica, ara estan un altre cop allà amb problemes i a veure com acaba tot.
I el Sabadell, Jordi, l'has anat seguint, tot i aquesta rivalitat veïna?
Sí, no, al final, evidentment sempre segueixes o intentes seguir a tothom, i també, al final, jo crec que al final aconseguir ja aquesta salvació, jo crec que és un èxit absolut. Després de les dificultats també durant tota la temporada, doncs agafar aquesta ara bona dinàmica i haver aconseguit aquest objectiu, final content, molt content per ells.
Aquella temporada com a jugador, per cert, ja per anar acabant, Jordi, 26 partits jugats, un gol, és cert que una plantilla absolutament nova, que va haver-hi un canvi d'entrenador a mitja temporada, que vas tenir aquesta responsabilitat, també aquest pes al vestidor només arribar, quins records guardes d'aquella etapa aquí a Sabadell?
Pues molt bona, molt positiva. Al final és veritat que va ser molt, molt, molt difícil, va ser un any a nivell de club també complex, i al final també salvant la categoria va ser complicat, però bueno, al final tot és aprenentatge, i dintre de ser un any complex i durillo, pues, va ser també molt positiu. A més també va coincidir amb la meva retirada com a jugador, i vaig viure allà, doncs, la veritat, un moment molt, molt maco, molt maco. Tinc un grandíssim record.
I a tot això, el Cornellà Sabadell aquest dissabte, el veuràs? T'enganxa per aquí,
sí,
o què?
Sí, estic per aquí. Ara només que estic veient futbol, i clar, clar, al final estaré allà, sí.
Doncs Jordi López, exjugador del Centre d'Esport Sabadell, com dèiem, exsegon entrenador de la Unió Esportiva de Cornellà, moltes gràcies per haver-nos atès uns minuts aquí a l'Hotel Suís. Que vagi molt bé, cuida't.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Sabadell s'omple de música. Torna al festival Observa, del 25 de maig al 11 de juny. Sofia Hilar, Els Pets, Nena de Conte, Els Amics de les Arts, Làgrimes de Sangre i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Un nou village amb tipis Cerdanya, restaurants locals de Sabadell, actuacions i market. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a festivalobserva.com.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Seguim a l'Hotel Suís, 19 minuts per arribar a les dues. Seguim amb futbol, en aquest cas formatiu, perquè el juvenil A del Club Esportiu Mercantil va veure perillar seriosament les seves opcions de pujar a la divisió d'honor, però arribarà a l'última jornada al grup 7 de la Lliga Nacional depenent de si mateix per assolir aquest premi. Els de Marc Xalabarder van perdre per 2-0 al camp de l'Escola de Futbol Gavà, que ja té l'ascens matemàtic a la butxaca amb aquest resultat, amb dos gols gairebé consecutius a la mitja hora de joc. El tècnic Marc Xalabarder admet que van patir algun moment de frustració veient com s'escapava l'oportunitat de pujar, la segona oportunitat de pujar de categoria.
Van haver-hi molts moments de frustració, no, per part dels jugadors, cosa que és totalment lògica i normal quan porta tota una temporada, no, treballant i per petits detalls, doncs veus, no, que pot marxar allò que tant anheles, que havien de fer el que havien fet durant tota la temporada, que ja en més d'una ocasió havíem estat capaços de remuntar resultats així, i els primers 20-25 minuts de la segona part crec que vam estar molt bé, vam tenir moltes arribades, vam tenir alguna ocasió bastant clara, que si haguéssim aconseguit materialitzar, crec que tot hagués anat diferent.
Però la bona notícia va arribar poc després al Narcís Sala amb la derrota per 1-0 del principal perseguidor del Mercantil, el Nàstic Manresa. Per tant, la distància continua sent de 2 punts, amb tot obert de cara a l'última jornada. Divendres hi entrarem més a fons, farem els números, però els de Sala en tindrien prou amb un empat a casa contra el Cornellà B per ser equip de divisió d'honor. A tot això, el juvenil B del Sabadell va trencar la ratxa de 4 derrotes consecutives, guanyant a Olímpia el Figueres per 2-1, i es mantenen 8ens. L'últim partit de la temporada serà al camp de la Damm B.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Obrim bloc poliesportiu, bloc waterpolo, l'Astralpool Natació Sabadell femení és a només un pas d'aixecar la seva 20a lliga. En un altre clàssic de molta intensitat, ahir contra el Mataró a la Finet Work Aquàtics de Calllong, les de David Palma van superar les de Dani Ballart per un ajustat 10-8 i demà mateix tindran l'oportunitat de revalidar aquest títol a la Joan Serra. El cert és que el partit va tenir força similituds amb el de la final de la Champions per la bona defensa del club. Al descans guanyaven 5-2 perquè després el Mataró es va apropar a base de superioritats i perquè va ser decisiu una altra vegada un gol de la jove Elena Ruiz, aquest cop a 45 segons per al final. El mateix Palma també comparava aquest duel amb el de fa un mes i mig.
Tornat a fer la mateixa estratègia que a la Final Four, posicionant dues jugadores fortes allà a 2 metres, no permetent que el Mataró agafés aquest posicionament entre línies i la sortida a la contra de primera línia, que són molt perilloses, i crec que hem dominat el partit d'inici a final. Hi ha hagut un moment que s'han ficat a un que semblava que podia canviar la dinàmica i, com dius, doncs, hem marcat el gol, hem tornat a agafar l'avantatge de dos. La sensació és que en igualtat numèrica hem sigut molt superiors a elles.
I novament un altre factor clau amb nom i cognoms, Laura Esther Ramos, la portera de l'Astralpool, està acabant la temporada en un moment de forma òptim i ahir ho va tornar a demostrar aturant 2 penals i sent un dels pilars fonamentals de l'equip de David Palma. Amb ella mateixa vam parlar uns minuts després d'aquesta victòria en el primer partit de la final del play-off de la divisió d'honor femenina de waterpolo. Doncs al costat de la Laura Esther. Laura, què tal, com estàs?
Doncs, bueno, després del resultat d'avui, una mica més contenta.
Heu fet el primer pas contra el Mataró en un partit molt intens, que s'ha viscut al límit, amb moltíssima intensitat també a la grada, i, en certa manera, el desenllaç semblant, similar al de la Champions.
Bueno, portem tota la temporada això, sempre partits a 1 a 2 gols i per sota, per dalt, sabíem que el d'avui no anava a ser diferent, que anava a ser un partit molt dur. Al final és un gran equip el que tenim davant. Hem fet el primer passet, però això no vol dir res, perquè encara queda un mes, i el més important.
Sí que és cert que és molt important, no? En una final com aquesta, el fet de fer el primer punt, de guanyar el primer partit, perquè no sé si ara tota la pressió passa al Mataró, com ho veieu?
Bé, sí que és important, al final anar ja a casa al Mataró, havent guanyat el nostre partit. Jo crec que la pressió sempre és la que ha perdut, perquè és com, bueno, com falla avui, ja està, ja no em queda res. Encara nosaltres, si fallem demà passat, encara ens quedarà un altre mes i a Canyong, a la Bombonera, amb tota la nostra gent que portem tota la temporada veient que és un públic espectacular.
Hi ha un punt també de batalla psicològica, en el sentit de... En aquest 2023 heu guanyat la Copa de la Reina, els heu guanyat també la final de la Champions, ara aquest primer partit de la final, d'intentar també, mica en mica, anar minant també la seva moral?
Bueno, sí, al final sí que és important i és difícil el fet de Copa de la Reina i Champions haver perdut, haver estat allà lluitant fins al final i haver perdut. Jo crec que també això, el factor psicològic, deu afectar, evidentment, però bueno, sí, sabem que és un gran equip, que tenen grans jugadores, que no es rendeixen, que el dijous a la seva piscina serà, vamos, sí, l'infern, per això dir-ho, que sortiran amb tot, perquè o sigui, elles tenen dijous, i no tenen res a perdre i molt a guanyar, i hem d'estar molt concentrades, encara hem de sortir molt millor que avui, pensar en la defensa sobretot i intentar, evidentment, guanyar la Lliga ja.
I fins i tot pensar també, i ara entraré una mica en un terreny pantanós, en l'arbitratge. Ho dic perquè avui clarament heu rebut moltes més expulsions que no pas al Mataró. L'any passat també us vau avançar el primer partit i el segon allà és el famós partit que no us piten cap expulsió a favor. Espereu també que aquest dijous vagi per aquí una mica la línia o què?
Bueno, si al final nosaltres hem de jugar dintre l'aigua, ens hem d'oblidar el que passi fora, del que pitin els àrbitres. Hem vist que bueno, si no sabia ni quantes expulsions i com havia anat, però pel que dieu ens han pitat més expulsions en contra nosaltres que elles, però al final hem acabat guanyant, que és el que importa. O sigui, és com ens expulses, doncs res. O sigui, a part tot, s'ha de defensar aquesta dona de més i continuar.
Gairebé el doble d'expulsions més avui, L'última, Laura, ja no et preguntaré tant per la teva actuació individual, avui has parat dos penals, sinó més que res també per les paraules que va dir l'altre dia el David Palma, que deia que de les 4 porteres de les semifinals era la que havia vist més en forma. Això suposo que una també, no sé si sent la confiança d'entrenador, que si és clau, no?, també aquest aspecte.
Bueno, jo crec que com a portera és molt important la confiança tant de l'entrenador com de l'equip, I jo des del primer moment que vaig vindre a Sabadell, o sigui, l'he tingut de tots els entrenadors, a totes les meves jugadores d'equip, i al final això també fa que dintre l'aigua disfrutis, que et sentis bé, que vulguis lluitar no només per tu, sinó per totes les seves companyes, que, o sigui, per tota la temporada que portem, que ha sigut una temporada molt llarga i, evidentment, el que volem és acabar guanyant-la.
Laura, felicitats ja pel segon.
Moltíssimes gràcies.
Doncs les paraules de Laura Estert, la portera de l'Astralpool. Demà a 8:15 del vespre es disputa aquest segon partit a Terres Matarunines, a la piscina descoberta de la Joan Serra. Abans, a tot això, aquesta tarda a les 5, toca una nova recepció al Palau de la Generalitat, de la mà, això sí, del Mataró, pel fet d'haver disputat la primera final catalana de la història de la Champions femenina, un acte encapçalat per la consellera de la presidència, Laura Vilagrà. I avui, també, en aquest cas novament dins de l'aigua, és el torn del masculí de l'Astralpool, que en el mateix escenari d'ahir, és a dir, a la Finet Work Aquàtic, s'enfronta a una missió que ha estat gairebé impossible en els últims anys. Pisparli, un títol de Lliga a l'Atlètic Barceloneta, que és l'absolut dominador a nivell nacional des del 2006. Pel club, que torna a la final per primer cop en 6 anys, seria la primera Lliga masculina de la seva història i l'ocasió sembla immillorable, tenint en compte que els dos precedents de la fase regular van caure del cantó de l'equip de Quim Colet. Tot i això, el tècnic veu molt favorit un Barceloneta que arriba també afinant la forma de cara a la final a 8 de la Champions.
Tots els partits seran claus, evidentment. El primer és clau perquè l'iniciem i tothom voldria iniciar guanyant-lo, però aviam, nosaltres toquem de peus a terra i sabem que el màxim favorit és el Barceloneta. El Barceloneta, totes les competicions que participa, és favorit per guanyar-les. Pues, evidentment, aquesta també. Si ho és a la Champions, com no ho ha de ser a la Lliga Espanyola? Ara, nosaltres hem demostrat que hem sigut competitius, per això, torno a repetir, el més important és que siguem competitius al primer partit i llavors a veure si això ens dona per poder-lo guanyar.
I per la seva part, el capità Sergi Cabanes ha posat l'exemple de l'últim partit a la Champions a Berlín, amb victòria 10-11 contra l'Espandau, per demostrar que la motivació a l'equip és màxima, malgrat que aquest estiu hi haurà nombroses baixes a la plantilla.
El partit contra l'Espando va ser una mostra de que, tot i que sigui l'última temporada de molts jugadors, estan amb les idees clares, sabem tots que és la nostra oportunitat, és quan estem més a prop i molts d'ells no han disputat no han arribat a la final d'uns play-off, encara agafa més importància. Molts d'ells no han jugat Champions, estan per primer cop, llavors, com sempre m'agrada dir, no? El que no vingui motivat que es quedi a casa, però jo crec que en aquest cas no hi ha ningú que... Confio plenament en els jugadors.
Avui, per cert, el compte Mercato Waterpolo ha avançat l'arribada del madrileny Alberto Barroso en dinàmica de selecció, ex del Terrassa, i que aquesta temporada ha estat jugant a Itàlia amb el Salern. Com ahir, tornant a la final, el duel arrencarà a les 8 del vespre, el segon partit divendres a la piscina de Sant Sebastià, i si calgués un tercer, la final es resoldria diumenge a Canllong. I encara sense sortir de l'aigua, Emma García ha estrenat el seu palmarès a la nova Copa del Món de Natació Artística, les antigues sèries mundials, amb una medalla d'or a la tercera parada celebrada aquest passat cap de setmana a Soma Bay, a Egipte. Recordem que a la primera cita al Canadà, la sabadellenca es va quedar sense metall, tot i ser tercera, perquè només pot pujar al podi una parella de cada país. I a la segona, a Montpellier, va ser cinquena per una errada del seu company Fernando Díaz del Río. Aquest cop van ser clarament els millors a la rutina tècnica, amb una puntuació de gairebé 245 punts per davant del duet del Kazakhstan i de Colòmbia. García es mostra satisfeta per aquest pas endavant fet a terres egípcies.
Estem molt contents perquè vam anar molt bé el duet, ens vam fer l'espineta de l'anterior World Series, dels anteriors World Series, i res, doncs ja ha arribat la medalla d'or. I bueno, hem tingut bons feedbacks, hem tingut algun fallit així de sincronització i de més que hem acabat de millorar per part d'aquí dues setmanes que tenim la competició, la superfinal a Oviedo. Però bueno, mica en mica es va veient el treball, així que molt contents i en general en com estan en la competició, de les sensacions i demés. I ara això, seguir treballant, canviar un parell de cosetes i preparar les competicions importants.
Doncs com ara escoltàvem, la pròxima cita en el calendari d'Emma García serà aquesta superfinal que es disputarà a Oviedo, Astúries, dels dies 2 al 4 de juny.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
I I els últims 7 minutets del programa els dedicarem a parlar de voleibol i dels molts èxits formatius que estan arribant aquests dies a la secció d'aquest esport del Club Natació Sabadell. Sense anar més lluny, per exemple, aquest passat cap de setmana l'equip juvenil masculí es va proclamar subcampió d'Espanya a Castelló després de perdre la final contra el Club Costa del Voli de Marbella. Oriol Ferran, què tal, com estàs? Ben tornat a l'Hotel Suís.
Moltes gràcies, Pau, bon dia.
Encara, tot i que no es poguessin proclamar campions, suposo que un èxit per tota la, per tot l'equip i per tota la secció.
Totalment. Malgrat no poder aixecar la Copa de Campions, el sotscampionat espanyol és un clar reflex de la gran temporada que han fet els nois i també del futur que hi ha a la secció. Els nedadors van fer un fantàstic torneig a Castelló, però van perdre la final, com deies, contra el Club Deportiu Costa del Voley de Marbella per 3-0. Camilo Caro, que és l'entrenador de l'equip juvenil, confirma el mèrit que té aquesta segona plaça.
Al final estem parlant de que es concentren els 24 millors equips d'Espanya i la segona posició, encara així perdre la final, és molt meritòria per part de l'equip i del club.
A part, Caro creu que s'està fent una gran feina de formació a la secció i això s'està notant a l'equip sènior, que es nodreix de molt dels jugadors de la base.
El fet de tenir assegurat, diguem, l'estabilitat o el nivell de la plantilla pels pròxims anys és molt satisfactori.
De fet, Oriol, els juvenils no són l'únic equip del club que aquests dies està disputant les fases del Campionat d'Espanya, no?
Aquest cap de setmana, no, tant l'equip júnior com l'infantil competiran per proclamar-se campions d'Espanya. El júnior jugarà a les fases de Sòria, mentre que l'infantil s'ha hagut de desplaçar més lluny fins a les Illes Canàries. De fet, fa poca estona ha acabat el primer partit dels Campionats d'Espanya Júnior, on l'equip del club s'ha imposat per un clar 3-0 al voleibol Ontinyent.
Doncs una altra bona notícia i una bona demostració de força del voleibol masculí del club aquest any, no? A més, amb el sènior a Superliga 2.
Sí, si et sembla, et deixo que el Camilo sigui ens expliqui l'abast de la secció del voleibol, la branca masculina.
Sí, els últims anys amb el sènior hem aconseguit pujar de nacional a Superliga 2, que és la segona màxima categoria espanyola, i amb la base, doncs, poc a poc, ara recentment s'ha jugat el campionat de Catalunya a l'EBI i hem confirmat que estem entre els dos millors equips de Catalunya, diguem, a totes les categories, a l'EBI, infantil, cadet, juvenil i júnior. I en quatre d'elles hem aconseguit l'or a Catalunya.
Tot això parlant de la branca masculina de la secció. És igual de potent la femenina?
Malauradament no. I això també s'ha notat en les dificultats, com hem vist aquesta temporada, que ha tingut l'equip femení sènior per mantenir la categoria. Recordem que les de Xavi Perales van aconseguir la permanència a Primera Nacional a l'última jornada. El president de la secció de voleibol del club, Òscar Llagostera, reconeix que s'està treballant per igualar les dues branques de la secció.
Branca masculina, com ja tothom sap, hi ha uns tècnics que ja porten anys i que fa aquests anys que estan treballant i és un... Al final, amb el voleibol, jo crec que amb la majoria d'esports, els resultats es veuen després de diversos anys, no? I en el cas de la branca masculina, doncs, ja fa anys que s'està treballant amb una metodologia i amb una manera de fer que són la que ens ha portat aquests resultats. Llavors, doncs, estem intentant replicar-ho a la branca femenina, d'intentar doncs aquesta metodologia, replicar-la i a veure si també obtenim aquest resultat.
Veurem, doncs, si des del Club Natació aconsegueixen plasmar els èxits de la part masculina de la secció femenina. El Llagostera assegura, però, que no volen córrer i que aniran pas a pas.
De moment no ens volem posar objectius, però la idea és, doncs, treballar per... Sempre anem partit a partit i no ens volem marcar, diguéssim, objectius de censos o això, sinó que volem, pues, al llarg de la temporada, però evidentment no passar les penes, diguéssim, que hem passat aquesta temporada, no?
Doncs estarem atents de moment als equips que estan competint als campionats d'Espanya i veurem també si el Club Natació Sabadell pot plasmar a la part femenina de la secció la feina que està fent a la branca masculina. Oriol Ferran, gràcies.
Bona tarda.
3 minuts per arribar a les 2, fem un parell de punts més abans d'acabar. En squash, després de perdre, de caure eliminat a la primera ronda del Mundial, Iker Pajares torna al circuit PSA disputant el Manchester Open de categoria plata. El sabadellenc té un quadre exigent. El debut és a 9:15 hora d'aquí contra el francès Grégoire March, el número 15 del món i 9è cap de sèrie. L'últim cara a cara entre tots dos va ser fa gairebé 4 anys a la segona ronda de l'Obert d'Egipte amb derrota del Tenis Sabadell en el cinquè joc. En cas de passar, a més, Pajares s'enfrontaria al principal favorit a Manchester, l'egipci Ali Farag. I tornem a l'aigua perquè en natació ha arrencat aquest matí a les instal·lacions del Club Natació Sant Andreu a la Pere Serrat la segona cita del circuit Mare Nostrum, el també conegut com a 44è trofeu Ciutat de Barcelona, una cita clàssica en el calendari de la natació i enguany també amb una certa importància perquè reparteix els últims bitllets pel Mundial de Fukuoka del juliol. L'expedició del Club Natació Sabadell, sense el lesionat Carles Coll, amb qui parlàvem fa uns dies i qui ja té la mínima per anar al Japó, està encapçalada per Sergio De Celis, si bé és cert que també hi competeixen Manu Martos, per exemple, convocat amb la selecció espanyola absoluta, o Marina García amb la catalana. La bracista barcelonina ve de fer tercera la medalla de bronze en els 200 braça, la seva prova predilecta, a la primera etapa d'aquest Mare Nostrum la setmana passada a Canet en Roussillon, a França. Les primeres finals a Sant Andreu arrenquen avui a les 5 de la tarda i la competició acabarà demà en el mateix escenari a la mateixa hora. Gairebé un minut per arribar al punt de les dues. Nosaltres ho deixem aquí.
Hotel Suís.
Us enviem una forta abraçada de la Rocío García i del Toni González, que han estat al control tècnic, del Raül Medina, el nostre estudiant en pràctiques, i del Departament d'Esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Aquest programa el podreu recuperar en uns minuts a les nostres xarxes socials, també al web www.radiosabadell.fm, i ens hi tornarem a posar demà a la mateixa hora, a la una, amb entrevista aquí a l'estudi 1 de Ràdio Sabadell amb Sergi Altimira. Ara, el Notícies Migdia, de la mà de la Núria García, que la tenim ja preparada aquí a l'estudi. Que vagi molt bé, bon dimecres, adeu-siau.
Doble esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.